Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Joan Castaño. Salviadoria amb Josep Pàmies. Cosmoveritat amb Anna Cervera. I el pensament de la setmana.
Abans de dedicar-se a la política professionalment, va ser analista químic, alcalde de Sant Celoni, període 1989-2007, i del 2011 fins a l'actualitat. Ha estat diputat a la Diputació de Barcelona, membre de les comissions d'Espais Naturals, Promoció Econòmica i portaveu coordinadora catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui. Però avui poc parlarem de política amb ell. Hem matinat els dos? Doncs en la seva rutina, l'alcalde Joan Castaño va caminar cada matí a primera hora. A les 7 del matí ja s'activa per poder estar en forma al llarg del dia. Com diu la cita llatina, mens sana in corpore sano. Després de la caminada matinera i veure que l'alcalde estava gairebé més en forma que jo, no sabia què pensar ja, no? I bé, ens hem dirigit a la ràdio. Em permets que et tutegi?
Sí, i tant. M'escoltaria.
Joan Castaño.
Em sento jove.
Et sents jove.
No deu ser pel càrrec, però per edat podria ser allò a vegades vostè, no? És malament. No. De tu.
Jo em permeto preguntar-t'ho perquè, clar, ens hem posat el xandall els dos, ens hem posat les bambes, no? Hem estat els dos al peu del Montseny d'una forma tranquil·la i relaxada.
Una mica de pressa.
Sí, no portes ritme, com es nota que estàs en forma, eh? Ja ho he dit que... Llavors, clar, què passa? Que jo sempre dic que tots som persones iguals, amb etiquetes diferents, amb maneres de vestir diferents, no? I ara, si em permets, l'entrevista d'avui li farem aquest parèntesi i parlarem de tu i tu, no? Amb Joan Castaño.
Tots som persones, i tant.
Tots som persones. Doncs sigues benvingut a casa teva, a la teva ràdio.
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Home, és un plaer, de veritat, ja feia dies que en parlàvem d'això... Com estàs, Joan? Com et trobes
bé,
en aquests moments?
En aquests moments, bé.
Sí?
És una hora, no?, aquesta de, com ho diria, de feina, no?
Activa,
de la feina,
eh?
Activa, que i tens coses al cap, no?
Clar.
Tens bastantes coses al cap d'avui, de demà, no?, i d'aquests mesos propers, no?, de temes que tens sobre la taula, però que és molt engrescador.
Va bé fer un parèntesi. Això és com, vinga, anem a fer un cafè, no anem a fer un te...
Sí. O una caminada.
Només
caminant i és com un relax, no? I buides del cap coses i no penses en res de la feina, sinó, bueno, en sentir-te bé, això, amb el xandall que...
Sí, exacte,
que ens hi hem sentit, no? I gairebé al voltant d'una horeta de caminar ens ha relaxat.
Sí, ja ho diuen, que quan caminem connectem els dos hemisferis i això fa que inclús ens sorgeixin millors idees, posem les coses a lloc, és curiós, però té un efecte molt màgic.
Està demostrat, eh? Jo abans, anys enrere no ho feia i ho faig ara i per gota que pugui, si el temps acompanya, que no plogui, perquè si fa fred t'abrigues bé i també surts, no? Però encara no fa fred, doncs surts bé.
I sempre sol? Sempre.
Sí, acostumen a sol, però trobes, ja ho has vist, trobes gent, trobes gent que ja et coneixes, o gent gran, o gent que passeja el gos, o alguns gent no tan gran que també es troben a Viadet i van a fer la passejada, la caminada.
Però tu, és el teu moment, no parteixes del fet de dir que m'acompanyi tal persona,
no.
Prefereixes sortir de casa sol?
Sí, sí.
I a veure què et depara, no?
Em sento bé en aquell moment sol i ja, durant el dia tenim prou companyia, no?
Clar,
familiar, a la feina, doncs ja t'envoltes de gent,
i que
està molt bé, i que està molt bé.
Però va molt bé trobar aquest espai, aquesta estona. Fa molt temps que fas aquesta ruta?
Sí, ara ja fa ben bé un parell d'anys que faig la ruta aquesta, no?, des de el capdavall de Sant Ponç, no?, fins a l'institut, no?, passar cap a la carretera de Campins, diguem, i tornar en el carril bici, no?, tornar al carril bici. Alguna vegada ho allargo una mica, no?, pujant de l'institut cap a cap a la muntanya, bueno, depèn del moment, però els dies feiners faig aquesta ruta perquè sé que són uns 3/4 d'hora i aleshores després, no?, dutxar-te...
I activat.
Canviar-te, esmorzar a casa i cap a la feina.
Que bé. Què va ser el que et va fer posar, perquè parles de fa uns dos anys aproximadament, però quina situació és la que et va portar a posar el despertador a les 6:30 per anar a caminar, Joan?
Bé, jo vaig, ho acostumava a fer l'estiu, no? I els temps que anava en un apartament que tenim a la zona de Sant Feliu Segaró, i allò ho acostumava a fer l'estiu, no? Allò caps de setmana, i allò et proposa, i perquè no pots fer els dies de cada dia, i clar, depèn, no? Hi ha gent que això del llit li costa molt de llevar-se, jo no, quan s'imposa el despertador a 6:45, doncs em llevo a 6:45, si un dia m'has llevat més d'hora, no m'ocasiona cap dificultat.
Yeah.
I quan a més veus els efectes, això del moment sol, del moment de relaxat, de que arribes, de que estàs molt bé, de que estàs desvetllat, no? Allò per la feina i per tot, i des d'aleshores, doncs endavant.
Ja no has deixat d'anar.
Ja no m'he parat.
Perquè, de fet, tu vares passar una època on deuries sentir que se't movien els ciments, no? Els ciments interns, les costums que tenies, els hàbits, doncs després de 18 anys, si no ho dic malament, més o menys, 18 anys a l'alcaldia,
sí.
Que és moltíssim. De cop va haver un canvi de tendència. Com vas viure aquest període d'assimilació? Perquè 18 anys són molts anys i una persona té uns hàbits molt creats en la seva persona, no?
Sí.
Aleshores, de cop, uf, mare meva, què ha passat aquí, no?
Sí, això, de fet, jo ho reconec i és bo dir-ho, no? I no quedar-s'ho per... Vaig passar una bona temporada desorientat.
Està clar.
No trobaves l'encaix, com ho diria, ni de la feina, ni de quin futur t'esperava, perquè, esclar, hi ha persones que es dediquen a la política, però saben que és un mestre que té plaça assegurada, o és un metge i té plaça assegurada, no?, a l'administració, a les coses públiques, perquè té una excedència. En el meu cas també tenia una excedència, podia tornar, però, a més, s'havia tancat l'empresa on jo treballava, i llavors deies, bueno, què fas, no? De fet, s'ha de dir que hi va haver gent, com ho diria, molt sensible i que segurament va adivinar el que em podia passar o que podia estar, a part de desorientat, bueno, sense feina.
Està clar.
I he de reconèixer que alguna persona, i si ell ho sent, sabrà a qui ho dic, em va venir a veure i em va dir, Joan, hi ha possibilitats en algun lloc de gerent, en un lloc també que era engrescador, que podia ser engrescador. I després, en el transcurs d'això, va sortir la possibilitat de fer d'assessor dels grups municipals via Diputació de Barcelona, i va també... Bueno, era una mica...
Sempre acaba sortint.
Sí, no, va ser com no trencar-ho, però esclar, vaig estar realment... No diria gairebé un any, desorientat, perquè encara que tinguessis feina, doncs estaves acostumat amb un ritme de responsabilitat i de coses a fer, i havíem muntat molts projectes que després alguns d'ells es va continuar, perquè a més el poble necessitava les entrades del municipi i d'altres, no? S'estava acabant el tanatori, hi havia planificació de temes escolars, s'estava fent, si no normalment, ja l'escola de la Vall d'Òria, vull dir, era tot un seguit de coses que anaves veient que es anaven realitzant i que era una satisfacció, no?, d'haver-ho planificat o...
Però segur que d'aquesta època en vas aprendre alguna cosa, no?
Hey.
Què vas sentir? Què va haver-hi de diferent en tu?
Amb mi? Aprens coses i segurament valores molt la gent que després realment tens al teu costat.
Cauen aquestes màscares.
Sí, cauen moltes coses que dius... Ostres, no? Gent molt ferma que igual no te la senties tan a prop, però que, escolta, Joan, necessites alguna cosa, endavant. I després, bueno, això sempre ho he tingut, no? El recolzament familiar, no? De la Mercè i dels fills, no? I en aquell moment també difícil, no cal dir-ho, no? Al costat, que això et fa fort i tens un bon clima al teu voltant. I bé, sí, cauen màscares, però bueno, també per sort... En el mateix ajuntament hi ha gent professional molt bona, no?, que s'ha pogut canviar, no?, l'alcalde l'han pogut canviar, però són gent que ha continuat treballant pel municipi amb empenta. Amb ganes.
De fet, tu ets una persona que sempre t'has mostrat i et mostres molt propera, no? A vegades és allò de que es pot compartir o no la teva ideologia, les persones la poden compartir o no, però veuen més enllà, no?, de la teva posició política, sinó la persona en si... I el teu carisma i les teves ganes d'ajudar, tot i que a vegades podem dir que sí i després no sabem com en sortir-se'n, no? Però realment es veu més enllà de la teva figura política. pot ser, Joan?
Sí, jo tinc molt clar i sóc com sóc, eh? No faig res forçat, no? Potser no faig res forçat, sóc així, no? T'hi entregues, pateixes els problemes de la gent, els comparteixes. També amb els anys aprens, com ho diria, a més d'una vegada dir que no, i això sempre ho he intentat fer, de no crear falses expectatives a la gent, i més en aquests moments que em ve gent que venen vilatants, gent del poble, no? Amb problemes de feina, de subsistència, mires de canalitzar-ho i ser molt més clar amb el que pots fer des de l'administració local, no? Ser molt més realista, no? Però, vaja, jo sóc així, no? La proximitat sempre m'ha agradat, estar al costat de la gent, de les entitats, de la gent que ho necessita especialment. I després el tema ideològic, jo també voldria aclarir que jo, quan he estat alcalde de Sant Soni, tinc la meva ideologia, en aquest cas és socialista, sense cap dubte, però jo interpreto el socialisme com això, com intentar, més que redistribuir la riquesa, intentar que tothom pugui tenir tot un seguit de serveis...
De benestar.
Que no, sí, de serveis semblants, no? Jo penso en serveis com pot ser, no sé, culturals, musicals, biblioteca, que tothom pugui tenir aquestes eines i que no quedin darrere respecte a altra gent que s'ho poden permetre a nivell econòmic. I això sempre m'ha preocupat.
Ha estat un dels teus objectius, podríem dir,
sí.
A nivell...
Especialment, i corregir dèficits que hi havia als barris, bueno, intentar... No cal dir-ho també que el municipi de Sant Soni, el meu poble, no, doncs estigués... Com, que ens poguéssim sentir orgullosos del municipi, no? Que això també hi ha algú que ho diu i de fa uns anys enrere la gent de Sant Soni a vegades ens en donàvem una mica de vergonya o se'n donava vergonya molta gent de dir som de Sant Soni. Per què? Perquè quan passaves per l'autopista hi havia pudors, perquè quan passaves per la carretera hi havia pudors, perquè la Tordera era una clava, allò que diuen era una claveguera, no? La cançó aquesta. I fins tot al centre, carrer sense urbanitzar, no? Jo crec que entre tots, i això gràcies a la gent i a les entitats, l'hem transformat i és un lloc més, com diria, més convivencial, no? De més qualitat, però també amb una convivència que et pots trobar en places als barris, en llocs d'equipaments esportius als barris, que pots trobar al centre del municipi una zona peatonal, que la gent s'hi sent bé, que la gent es troba, que veus que la gent a l'estiu doncs, està a les terrasses, però que els crios corren, no? Allò que veus un ambient familiar i de cohesió, allò que es diu ara de cohesió, no? De convivència.
Et sents satisfet?
Sí. Jo sí.
A part, som uns privilegiats, estem al peu del Montseny, tenim una muntanya preciosa, divina, el Montseny, el Montnegre, o sigui que realment...
La nostra situació és... sempre ha sigut molt bona, però molt si privilegi. A més de la situació, després hi han aquestes componentes de tenir...
De benestar.
Un municipi endreçat, amb benestar, això jo crec que és aquest plus que ens faltava, perquè la situació no l'hem triada, diguem,
no?
Ja la tenim, però estem en un bon lloc perquè, no sé, jo mateix tenia una reunió de persones, són 50 quilòmetres, tens 50 a Girona, que també és magnífica. Al peu del Montseny, 20 i pico de quilòmetres, però és que a la platja també 20 i pico de quilòmetres. Vull dir que estem molt ben situats, no? I això...
S'ha d'agrair.
S'ha d'agrair i s'ha d'aprofitar.
I potenciar, exacte.
I s'ha d'aprofitar i potenciar.
Abans em deies que l'edat t'havia portat a saber fins a quin punt, era dir, mira, haig de saber dir que no, no? Jo et pregunto, què més creus que t'ha portat l'edat, Joan? L'edat que tens ara, què creus que has...
Experiència, especialment... una responsabilitat no, perquè sempre, no, sempre hem estat responsables, però jo diria experiència i les coses petites, de vegades valorar-les més que no grans coses,
això...
que no grans edificis, que no grans obres, no? Perquè de vegades tothom, vull dir les ciutats, els pobles o a vegades els mateixos arquitectes, no? Es pensa en una gran obra que, no? Allò que hi caiguem de cul, no? Al veure-la i dius, ostres, però si hem de buscar tots els serveis, les instal·lacions que es necessiten, però després l'altre és molt més el tracte...
El valor de les coses petites,
sí, coses petites, que soluciones coses petites de gent que potser té algun impediment i que si pots millorar i que ens queda feina fer les voreres, si pots millorar tot el tema d'accessibilitat als edificis. Penso, no?, el mateix ajuntament que abans quan venia una persona gran o venia amb cadira de rodes, doncs, bueno, havies de baixar a tindre la planta baixa, no?, en unes condicions que havies de, no tenies, no?, ni un despatx, ni una sala de... I ara és allò que tenies sempre l'obsessió de que tothom pugui accedir a tot arreu.
Molt bé, a mi m'agrada molt escoltar el Joan Castanyó, polític, que estima el poble perquè està demostrat que estima molt Sant Celoni. Però jo també vull preguntar al Joan Castanyó, ets feliç, Joan? Et sents
feliç? Sí, em sento molt feliç.
perquè de fet has canviat de graus, ets avi, eh?
Això mateix.
Avi per partida doble
per
en partida aquests
doble
moments.
Sí, això, clar, com que no ho havies experimentat, yeah, no t'ho pensaves, eh? I a vegades veies a companys o amics que ja tenien nets i deies, ostres, se'ls notava com un plus, no? En yeah, la mirada, en l'atenció en el net, o... I clar, no, com que no ho havies experimentat, però realment és una experiència, bueno, com tens, no, els fills, que dius, és una experiència i en vas aprenent amb els nens també, eh?
Vibra una altra cosa dins d'un, no?
Vibra una altra cosa, sí, clar, de fet, són descendents teus, no?
Clar, és allò, genètica.
Sí, és genètica, clar, no? Del fill, en aquest cas ara de la filla, doncs també ja tenim nets que ja van creixent.
I probablement ho viuràs diferent. Com dèiem abans, la família va viure 18 anys intensos de la teva alcaldia, que és una majoria d'edat. Aleshores, tant el teu fill com la teva filla, en aquell moment, què passava, no? Vull dir, amb el pare, com van viure, no? Com van viure el pare alcalde, la Mercè, com va viure el marit alcalde durant aquests 18 anys, no? O sigui, ara que ho mires en perspectiva, què diries?
Jo diria que és una balança, no? Hi ha cosa positiva, perquè, bueno, també ells veien, no?, que entre tots anàvem transformant Sant Celoni, no?, i que nosaltres també hi col·laboràvem, jo com a alcalde, diguem, al davant o al costat de molta gent, no? Però també hi ha estones d'incomprensió o també edats que, i això m'ho deia alguna vegada, especialment la meva filla, algunes èpoques que de vegades els companys d'escola o així, hi ha certes temporades d'edat que també la gent, no diré cruel, però de vegades
falta,
escolta,
de
que això...
No?
Que, no? O perquè ho senten a dir casa d'alguna manera, de vegades pejorativa, o perquè es pensa que tot es pot fer i que un ajuntament ho pot fer tot, o que de vegades un es mira l'interès més no? particular, o de que a un li agrada una cosa i allò s'ha de fer. Alguna vegada ho havien patit i m'ho havien manifestat, no? També allò de dir, bueno, fins quan seràs alcalde, no?
I la teva resposta quina era, Joan?
La meva resposta era que jo sempre, no?, estaves al costat d'ell sempre que podies, però això jo ho comparo de vegades amb segons quina feina tens, que igual fas torn de nit o fas torn de dia. Sí que la feina d'alcalde és molt més, com diria, intensa, o que els horaris són, jo diria, que s'allarguen més i s'allarguen els caps de setmana, no? Però és perquè es fan activitats, és perquè hi ha entitats que fan coses.
Però en els teus fills què els hi deies? Quan deien, pare, és que no ho entenen la gent, que és la teva feina, que jo no puc fer-hi res, que... Què els hi deies davant moments d'incomprensió per part d'ells?
Sí.
Com els consolaves?
Bueno, els consolava estant amb ells i donant-los estima, no? De dir, jo com a alcalde, no? M'hi sento molt bé... Us demano també això, que sigueu comprensius, que de vegades això us passarà tota la, no? a la vida, a les diferents edats, no? Que de vegades seràs més gran i sentiràs un comentari de, no? Que no és massa agradable, no? I ho entenien, eh? Jo entenc que ho entenien. Però el que passa és que hi ha edats més complexes, no? El creixement aquest de 14, 15, 16 anys, i intentàvem...
Apassiguar d'aquesta manera. Sí. De fet, la vida és un constant aprenentatge. Tots són experiències que a ells també els hi serveixen d'eines a futur.
I els fa forts.
No?
De vegades segurament fa fort, no? Ens fa forts a tots, no? Que hi hem, intentem no tornar a caure en un error o en alguna cosa, i és un aprenentatge, realment, sí. La vida és un aprenentatge. I ara que ells ja són pares, no? També se'n faran a la idea, no? El que passa que jo sempre he intentat en els fills també que et sentin al costat, i quan han volgut fer una cosa, doncs, ajudar-los, si han volgut estudiar, no? Si han volgut embolicar-se amb alguna cosa...
T'han tingut per lo que ha fet faltes.
Sí, sí.
T'has sentit,
sí.
Et sents realitzat com a pare.
Sí.
Com t'agradaria, Joan, que et veiés la gent? Doncs, Joan Castell,
com
t'agradaria?
Com soc, ni més ni menys com soc, amb els defectes i virtuts que tenim tots, no? O més que defectes i virtuts, maneres de fer diferent. A vegades hi ha gent que diu defectes. Bueno, sí, podem dir defectes, però maneres de veure la vida, maneres de fer diferents, actuar diferent. I jo no hi ha res que em faci més content que vegi la gent que progressa, la gent que va bé, la gent que és feliç. Que és feliç. A vegades, ho dic jo als nuvis, no? Quan els caso, l'altre dia tenim un casament el diumenge, i una de les coses que dic és això: ningú és pobre en bondat ni en tendresa, no? Vull dir, les riqueses materials... A vegades s'evaporen, van i venen, s'evaporen, no? I més en aquests moments ho veiem.
Sí.
Ara, si hi ha una estima, si, no? Jo crec que és molt important.
Totalment, d'acord. Joan, practiques alguna teràpia alternativa? cultura...
N'he fet, n'he fet, i de vegades el que vaig és a fisio.
Fisioterapeuta.
Fisioterapeuta, perquè bueno, els nervis, sembla que els nervis en tenim tots, pocs sí. o molts, i se'ns posen en algun lloc o altre, i a mi se'm posen aquí la part de cervicals, i a vegades vas una mica així encongit, o et poden produir anys enrere, més, però produir mal de caps, o així, i ara no, de tant en tant, no. Cada dos mesos tampoc no hi vaig pas tan sovint, cada dos mesos un bon massatge...
Per recol·locar,
Per recol·locar, i em sento molt bé. Sí que és veritat que alguna vegada havia fet acupuntura, el que passa que hi ha alguna altra teràpia d'aquestes alternatives que es diu, que jo sempre hi he cregut, perquè el cos és el cos, i a vegades és millor teràpia alternativa que no pastilles, i el que passa que ho feia amb un amic, no?, que per desgràcia no el tenim aquí entre nosaltres, que era el doctor Vicuña.
I tant, el doctor Vicuña.
Sí. Érem amics, no? Una cosa és doctor i l'altra cosa érem amics perquè havíem compartit doncs estones a casa, i era una persona entranyable.
Una persona que molta gent de Sant Celoni havia conegut, sí. i que un gran mestre, no? Sí. Senyor peruà.
Sí, sí.
Som emocions, a vegades somatitzem les nostres emocions. La darrera vegada que et vas emocionar, Joan, la recordes?
Jo m'emociono per coses que a vegades... Què feien? Feien una pel·lícula fa pocs dies per la televisió i em vaig emocionar. Per exemple, te'n diria una que... El Gran Torino.
I et va emocionar.
Ja l'havia vist al cinema, però allò que la vaig voler tornar a veure i era tard... Per què? Perquè em va emocionar una persona com el protagonista, no? Intransigent, amb els immigrants i tal, que després se n'adona, no?, que els que no l'estimen són la seva família, els seus fills, que només busquen els diners i el cotxe, el Gran Torino. Yeah. I, en canvi, al costat tenia uns immigrants, una gent molt... com ho diria, senzilla, però que...
El que deies, rics en bondat i en amor,
això.
No? El que dèiem abans de sí, aquella sí, parella que vas casar.
I que s'estimen, en el nano i en la noia se'ls estima i els acompanya. I això, no?, alguna llagrimeta.
I nivell...
no em sap greu confessar-ho, eh?
Clar, i a nivell personal, Joan?
Home, a nivell personal, l'emoció de no fa masses dies, no?, d'estar esperant que la meva filla tingués el net.
Clar.
I això havia passat igual quan el fill, bueno,
el noi,
la jove, la Marta també, doncs va tenir el nano també, no? Clar, són moments que els has passat com a pare, però que veus que, no?, que el fill o la filla també, o el gendre, no?, també estan neguitosos i també és un moment emocionant. Una nova vida.
Això és una nova vida, sí. Una nova vida de la família que va creixent, no? Et consideres una persona reactiva o reflexiva, Joan?
Reflexiva.
Sí? No ets de reacció ràpida, de reactiva davant una situació d'injustícia. Ah. És un moment... O sigui, em refereixo, a veure, m'explicaré millor. Ets de reacció en quant a dir... A un cop, amb un crit, vinga, pim-pam, això no pot anar d'aquesta manera? O ets
no
més a nivell de reflexió? A veure, un moment, situem-nos.
M'acostumo a ser reflexiu. Com no sigui, molt comptades ocasions, eh?
Val. Sí, també sí. Saltes.
També
saltes,
sí, i tant.
Per sort, perquè si no llavors somatitzem,
sí.
Hem de saltar de tant en tant.
Amb alguna cosa dius, escolta... Sí.
Si no visquessis a Catalunya, on t'agradaria viure?
Ostres, no m'ho he pensat mai, eh?
No?
És que estic molt bé a Catalunya.
Estàs molt bé a Catalunya.
Sí. Sí, perquè de vegades, si voltes, que és bo, ja veus llocs que t'hi sents bé, no sé, París com a ciutat, no?, magnífic, no?, i aniries diverses vegades, i a llocs que no conec, no?, però d'altres llocs, no?, que hem estat per temes de cooperació, a l'Àfrica també hi ha llocs magnífics per estar-hi, però per viure-hi, no estic bé aquí.
No dones alternativa a Catalunya.
Catalunya, va. Sí, sí.
Una espina que tinguis clavada d'alguna cosa que no hagis pogut fer a Sant Celoni, que sentis que estàs al tinter i que no hi ha manera, no? O n'hi ha tantes que voldries fer tantes coses
sí,
que...
Sí, és que avui en dia, més que pensar en grans obres, hi ha projectes, no?, de Museu del Bosc i altres coses...
No, inclús coses a nivell de...
Sí, però clar, l'espina d'avui per mi és garantir que la gent que vol treballar trobi feina. Aquesta és l'espina. Perquè amb això solucionaríem molts dels problemes que avui en dia, i no problemes econòmics només, sinó de patrimonials, però també de problemes familiars, amb les parelles, amb els fills. Això és molt greu.
Té un efecte dominó molt important.
Perquè els avis, bueno, han d'ajudar, però bueno, també hi pot haver moments d'incomprensió, no?, d'aquell moment, i per què passa, i per què us passa a vosaltres, i per què no trobeu feina. Tant de bo poguéssim solucionar-ho des d'això, per mi.
El tema laboral.
Si allò pogués fer una demanda, clar, no la faria per mi, sinó que la faria per dir tema laboral, que la gent pugui ocupar-se, i amb això de retruc s'arreglarien problemes de tot tipus, no?, de salut fins i tot.
Totalment.
I això seria la solució.
Esperem, si tinguéssim una vareta màgica, ho tirem a l'aire, a veure. Continuem treballant tots perquè les coses funcionin. A veure, tard o d'hora s'ha d'acabar. Jo crec que el que no hem de perdre és l'esperança. També considero que com més pensem en negatiu, menys ens beneficia. I no
s'ha de pensar en positiu.
L'esperança no s'ha de perdre mai.
Preparar coses, projectar, fer formació, tot això, fer inversió. Jo crec que la millor inversió és en educació, formació, no? Que això des de l'Ajuntament, encara que moltes coses d'aquestes no ens pertoquen, doncs estem fent apostes importants.
En sóc conscient, totalment. Joan, el 2015, com et veus?
El 2015?
2015.
Dos anys més gran.
Dos anys més gran.
Val. Primer el 14, que és l'any que ve, que no sé què passarà. No? Yeah. És el 2014, també estan a la fita, no?, de moltes coses.
Molta
incertesa. El 2015, per què ho dius? Serà com un any normal, hi haurà primavera, estiu...
Sí, no? Com el 2016, 17.
Com el 2016. No, el 2015 serà un any... Bueno, em sembla que deu anar per aquí, no? De eleccions municipals.
Sí,
eleccions municipals. Jo ho he de confessar, en aquest moment, personalment, estic molt engrescat, perquè... Estem en un moment difícil, però estem en un moment també, això, que no podem baixar la guàrdia, no? Engrescador, i posar optimisme o posar realisme, però també buscar la manera de trencar alguna cosa d'aquestes que ens faci ser tan pessimistes. O sigui, jo estic engrescat i amb ganes. Ara...
vas fort. Encara et trobes amb potència i en cap moment tens cap ganes de dir... Me'n vaig cap a relaxar-me una miqueta. No tens ganes, encara.
Personalment em sento fort, però no? Em queda un temps de revisar-ho, de revisar què faré el 2015.
Molt bé.
Tot i sentir-me bé, també hi ha altres possibilitats en la vida, no? Per l'edat, per la família, no? Vull dir que igual també hi ha coses que tens al tinter i que igual les tens tota la vida. Dir, no he pogut dedicar o tenir espais, no? de més relaxació o de més per dedicar-te més a tu i a la família, no? Uh-huh. Això no ho he tingut, perquè no, ha estat frenètic, però estic molt satisfet. I bueno,
qui sap, no?
Qui sap. Jo crec que el 2014 jo mateix, no, em desvetllaré el que faré el 2015.
O sigui que tu mateix et sorprendràs de veure cap on
vaig i sense cap problema, eh? Vull dir, tot és engrescador.
Estem arribant al final del viure. Jo m'agrada agafar unes paraules que t'envolten, no? Que són part de Joan Castaño, i em dius a veure com les veus, com et defineixes. Si et dic pare, què et suggereix?
Pare?
Tu com a pare, una paraula que... Com et definiries?
Com ho diria jo? Pare, com l'aixapluc, no? D'una continuïtat.
Com espòs?
Com ho diria? Colze a colze, no? Allò que dius, som una sola cosa, o colze a colze perquè estem compenetrats. I en aquest cas, abans m'has preguntat pels fills, jo voldria afegir que sort he tingut a la Mercè, amb totes les etapes, des de que estem junts, no? En totes les etapes, perquè, bueno, d'alcalde, quan no vaig ser alcalde, no? I després dels moments també difícils que hi ha hagut,
totalment,
no? Que hi han hagut, i et sents recolzat al costat.
Ella tirava el timó de casa quan...
I al costat. Uh-huh. Una cosa a la casa, però també sentir al costat, no? Si es feien activitats, al costat. Si es feia una celebració amb una entitat, al costat. I això és una plenitud, no? Bueno. Jo crec pels dos.
Pels dos, i aquí li estàs fent un reconeixement a la Mercè en aquests moments. Com a fill, com et veus?
Com a fill?
Què et suggereix?
Fill de...
De, no? Fill de...
No ho sé, ma mare... Clar, el meu pare el vaig perdre de molt jove, no? Que tenia 14 anys, i recordo coses del pare i el tinc el record. I més aquests dies que hem fet per primera vegada el tema de memòria històrica, i el meu pare m'explicava coses, especialment de per què va venir a Catalunya, no? Que era després de la guerra, un tema de represaliat, etc. I el recordo com una persona, i a més la gent que el tenia... al seu costat, a la PRF, a l'Argolla, que en dèiem de fàbrica, em deia, no, era un encarregat, no? Però que es desvivia també per la gent que tenia al seu voltant, i això. Era el record del pare, no? I que diguem, va lluitar per un ideal, no? En aquest cas, en la Guerra Civil. I la mare, doncs, una persona entranyable, que, tot i les dificultats, perquè una persona que no sabia ni llegir ni escriure, doncs també sentir-la molt al costat. I recordar que jo era el més gran i quan va quedar ma mare viuda tenia 14 anys jo, i després venien tres nenes a darrere. Doncs allò a la memòria, que s'anava caminant per la drecera de Palau, que no estava asfaltada, no? Fins a Can Guarro, la fàbrica del paper, allà, no? I bueno, que havia anat a fregar escales,
vull dir,
una persona, bueno, que es desvivia pels seus fills, no? I que no mirava prim, no? Ni de passar fred, ni de donar-te
el que fes falta, no?
No? Quan hi havia tall de carn, si n'hi havia, doncs que en tinguéssim nosaltres i no ella, no?
Molt bé.
I dels pares, molt bon record. Ara, ella em deia... Ella sí que al final em deia, això de ser alcalde, perquè era alcalde, la feia patir.
Clar.
La feia patir per la, més que per la lluita política, no? Per les crítiques, per les enveges, etc. Però jo sempre la tranquil·litzava. Bueno, i la gent gran de vegades encara recordava el tema de la guerra, que si tornava a passar alguna cosa, i jo la tranquil·litzava i li deia, no, mare, no, estem en una democràcia... I,
ho portava
i
molt a la memòria.
Sí,
no?
Estem al costat tots i per sort... Abans la família i ara, bueno, doncs, amb els germans ens trobem diverses vegades a l'any i celebrem coses, vull dir que som una família
molt,
molt,
pinya,
molt unida,
no?
Molt unida.
Com a avi,
com
nova
avi,
faceta.
Una experiència molt nova, molt nova, però molt gratificant, molt gratificant, perquè això no ho havia fet mai, eh? Però et mires de combinar horaris de vegades per fer una escapada, igual dius, bueno, vaig a dinar normalment a les 3, però guaita, sé que venen a dinar i aniré a les 2, i llavors jo a les 3 torno a estar a l'Ajuntament, o a la tarda i vaig 3 o 4 hores abans de coses que després normalment hi ha al vespre, però mirar de combinar-ho per veure el net, no?
T'està despertant coses que tenies...
Sí, que estaven...
Letargant, no?
Adormides, sí. Sí.
I com a polític, Joan, perquè estem parlant del Joan Castanyo, pare, espòs, fill, avi, polític...
Com a polític jo sempre he intentat servir a la gent, no? Mai no m'ha passat pel cap, vaig estar, com abans has comentat, diputat a la Diputació, perquè és una cosa de segon rang, diguem, no? Que no et ve directe, al ser alcalde o regidor pot ser diputat, i en aquell moment va coincidir un any i mig o dos que vaig estar diputat, però, per exemple, mai no he aspirat a anar amb unes llistes al Parlament o al Congrés de Diputats a Espanya, perquè la meva tasca
la
sempre l'he vista al món local i al meu poble, especialment.
Molt bé, doncs, aleshores haguem vist diferents cares del Joan Castanyo, el nostre alcalde. És difícil, suposo, posar preferències.
Posar preferències.
Preferències en quant de pare, avi.
Ah, ui, això...
Aquí jo és tot
que,
en un,
Jo diria que és impossible.
És impossible,
És impossible perquè... Tot és engrescador, però tot té... No, clar, no pots numerar-ho.
Totalment.
No pots numerar-ho. Jo, per mi, no... Jo crec que faria una... És molt complexa. Seria molt complexa i diries... El que he posat número 1, ara el 3 el veig 1 i el 1 el veig 2, no? I
totalment.
No pararies. Jo crec que és...
En moments determinats, un té el 6, l'altre té el 3, depèn de la necessitat del moment, no?
A més, en aquest moment, no? Estàs fent de... No, d'alcalde, de pare, d'avi, de marit, no? Que és el normal, no? Bueno, que és el normal, que en aquest cas...
És el que sents.
Estem de sort, no? Com a família també, a vegades és això, també. La sort, la comprensió, el fer-nos a força entre nosaltres, això és, per mi, vaja, és el millor.
El sentit teu de la vida, com veus la vida? El sentit, a l'edat que tens ara, en aquests moments, amb una frase que puguis definir el que és la vida, no? Tota aquesta trajectòria que has portat, tot aquest bagatge que portes a nivell familiar, a nivell social, polític, si et diguessin, què és la vida per tu?
La vida.
Què és viure, no?
Què és viure?
Què és viure?
Viure és gaudir, per mi. Gaudir de moltes coses. Deixar-me un costat, no? Les coses que no agraden o que hi ha incomprensió i tal, deixar-les de banda, perquè jo sempre he tingut molt clar que això, la vida és viure... Viure en plenitud, intentant donar tot el millor de tu i intentant que... No,
i sentir-la, no?
Compartir-ho i sentir-la, sí, no?
I sentir-la sentir des del cor.
I això és el millor.
Moltíssimes gràcies, Joan. Acabaré amb unes paraules de Nelson Mandela, a veure tu què deien, a veure tu què et suggereixen, no? Si vols fer la pau amb l'enemic, aleshores converteix-te en el seu company.
Em suggereixen, bueno, és positivar, no?
És positivar.
Sí, és positivar. I jo també ho crec, això, eh? Jo sempre ho he tingut molt clar. I de totes les, no, totes aquestes facetes que deies, però a vegades m'ha vingut a veure gent a l'Ajuntament, no, com a polític, no, és que jo no sóc dels teus, no, tu, jo sóc l'alcalde de tots, eh? I aquí no hi ha ni meus, ni teus, ni de ningú. Si es pot fer un favor, si es pot fer, no, allò, facilitar coses, dius a tothom.
Aquest punt de companyerisme, o sigui, el comparteixes.
Sí, 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 sí. Som, tots som companys, no?
Sí.
I què més volem, no? Que puguem-nos
ajudar els uns als altres.
Ajudar, poder-nos saludar.
Totalment d'acord.
I si alguna cosa no hem compartit, doncs, o pensem diferent, doncs, però el respecte, això és molt important. I mirar de no fer mal a nivell personal.
Sí. Jo et diria, fem-nos la vida fàcil, sisplau.
Sisplau.
Moltíssimes
que
gràcies.
Que la vida s'ha de viure.
S'ha de viure
en plenitud.
Totalment. Doncs deixo que puguis continuar amb les teves tasques. Estem molt contents de que hagis estat a la teva ràdio, la ràdio del poble. I res, moltíssima sort, cuida't moltíssim i moltíssimes felicitats amb tot el que t'està esperant, doncs, i el que estàs visquent.
Jo t'haig d'agrair, no?, poder compartir el programa, poder compartir això, les emocions i coses que no havia explicat mai o no havia dit mai. I també, si vols, qualsevol dia podem compartir una altra caminada. Això
sí, no?
És cosa teva.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Aviadet, amb el cotxe, a passar el bestiar,
això,
i sortir d'allà.
I a caminar una estona per posar les idelles a lloc.
Sí,
eh?
Per tornar, no?, en el sentit de xarbotar, però que no, però relaxant-se.
Totalment.
No? Doncs fins la propera.
Fins la propera, Joan.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Viure des de l'essència. Salviadoria, amb Josep Pàmies.
Josep Pàmies, pagès ecològic de Balaguer, molt conegut per l'estèvia, ens parlarà de plantes prohibides. Plantes que curen.
Vitex o aloc en català, salf gatillo en castellà, té un nom més llarg, és Vitex Agnus Castus. Les males llengües diu que eren perquè els monjos, per això diu Castus, no és en llatí aquest nom, no tinguessin tanta líbido, no? Perquè realment en les relacions sexuals els homes, aquests monjos, pateixen molt. Però les males llengües diuen que realment és el contrari, és un regulador. És un regulador que si estàs baix a nivell de líbido te'l puja, si estàs molt alt te'l baixa. Però hem trobat també resultats extraordinaris amb la investigació que fem amb aquests buscadors mèdics i que després comprovat en la pràctica diària ho hem observat. És una planta que reguli la hipòfisi, la glàndula mare que tenim a dintre, detrás a dintre del mig del cap, detrás del nas. Sí. És una glàndula que, si funciona bé la hipòfisi, funcionen totes les demés glàndules bé. I tenim casos de gent amb hipotiroidisme que prenem d'aquesta planta. Han pogut perdre molt pes perquè el orgull, l'hipotiroidisme provoca obesitat i solucionar el problema de tiroides, no? Bueno, doncs el Vitex Agnus Castus han de tindre en compte que és un arbust de molt fàcil cultiu aquí a les nostres zones i que el podem tindre a casa i gaudir-lo contínuament. A més, té una aroma extraordinària de la seva fulla, passant la toques ja te queda la mà impregnada d'un bon olor. A més, va molt bé per la menopàusia, també, no? Per tant, tot el que sigui també regulació hormonal, inclús en temps de menstruacions desregulades i doloroses, també. És un regulador hormonal similar al Milenrama, però amb una altra funció que és més indirecta, que és a través de l'hipòfisi, el que fa és que pugui millorar malalties que de vegades són inexplicables, provocades per desajustos hormonals, o suprarrenals, o el propi pàncreas, el propi tiroides. Podem tenir sorpreses utilitzant aquesta planta, doncs, perquè la hipòfisi fiqui amb ordre a totes les demés.
Podríem parlar d'aquest punt regulador. És una planta molt reguladora, no?
Molt reguladora, sí.
Molt bé, moltes gràcies.
La verdolaga, Portulaca oleracea, és una planta que els hortelans la odiaven fa uns anys, i potser encara n'hi ha que la odien avui, no? Perquè durant l'estiu, que no vulguis, és que te'n surt per tot arreu. La talla, si la talla és una miqueta grossa, no mor mai, perquè fa com uns talls, com unes tiges redonetes, molt carnoses, que fa que al tindre tanta aigua, ni que la tallis, sempre viu, se torna a traure arrels. jo aquesta planta la vaig descobrir, les seues utilitats, fa molts anys, quan vam tindre el primer salariat que venia d'Andalusia, de Guadix. Quan aquí veia que l'odiàvem tant, diem, pues mira, nosaltres al nostre país, quan una mare té un crio i té poca llet, prenent-se des de l'aga, li torna a pujar ràpidament la llet d'aquells pits d'aquella mare, no? En aquells moments nosaltres no estàvem pas amb... Jo era més jove, no tenia pas la possibilitat de provar-ho. Durant molts anys no vaig tindre fills, però sí que estàvem criant berres, porcs.
Sí.
I quan criaven, vèiem la diferència que hi havia del llustre que tenien els mamellonets,
sí,
quan popaven després d'uns dies de donar els iberdolaga en aquelles berres. I que això s'ha pogut demostrar. Però clar, això amb el temps ja ho hem anat investigant i hem vist que és una gran planta medicinal, que té molt omega-3, que té catalassa i cobre, i quan en persones amb càncer normalment els hi falta la catalassa i el cobre, i ara ja hi ha estudis que avalen que utilitzar verdolaga junt amb la quimio fa que millori l'efecte de la quimio i que hi hagi molts més bons resultats, perquè aporta a l'organisme uns minerals i unes substàncies que ens falten, i quan ens falten, normalment el càncer se desenvolupa més ràpidament. Com això, com aquestes propietats, doncs n'hi ha moltes altres. És el ser com certs mucílags, també fa que el nostre estómac es regeneri, com si l'engrassés. Es pot menjar cruda, es pot menjar cuita. És una planta molt agradable de menjar crua, perquè té un acidificat, com un lleuger gust a llimó, i una textura cruixent i a la vegada molt agradable dintre de la boca. Però bueno, això només cal observar-la a l'estiu dintre d'un hort i conviure amb la verdolaga, perquè és que no ens caldrà sembrar certes amanides perquè en podrem fer ús d'aquestes mateixes. I d'una forma espontània a l'hort ja ens sortirà una bona amanida, que és la verdolaga, combinada amb un dent de lleó, una timpinela, una grella, moltes plantes que vegeten soles, no? Que, si més, si les deixem vegetar i no les matem a cop deixada o amb herbicides. Per tant, la verdolaga també estem davant d'una altra planta que no solament és una gran planta alimentícia, amb molta més calç que la pròpia llet, sinó molts minerals extraordinaris que necessitem. No solament és un gran aliment, sinó que és un gran medicament.
Imagina't, no?
Això...
I allò de les senyores, no, és que ja no faig llet, hem d'anar a comprar la llet perquè jo no... O sigui, he criat, però el meu fill no el puc donar de mamar, no? Quantes coses
sí
deixem de saber?
Pues sí, imaginem-vos pues, que són com aquesta, n'hi ha d'altres. Només cal mirar per internet plantes galactògenes i veurem com aquesta és una d'elles, n'hi ha d'altres també. I que el saber popular ara ja s'ha traspassat a un nivell científic i sembla que això ja té més valor ara. I, però bueno, benvingut sigui aquest coneixement científic, encara que no s'apliqui a nivell de sanitat pública, i esperem que dintre de poc això ja sigui un fet, que aquests coneixements arribin als metges i que també ho puguin recomanar.
I tant. Josep, moltíssimes gràcies per compartir tots aquests coneixements, moltíssimes gràcies per ajudar a compartir, a despertar consciències, a donar eines i a veure que les coses es poden veure des de molts altres angles.
Molts més altres angles, i bueno, això ja només és qüestió d'anar repetint tot aquest coneixement i experimentar-lo. Però qui no s'ho cregui, doncs, bueno, ho experimenta. Són plantes que no són tòxiques i tu mateix pots veure els resultats en el teu organisme.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, pel vostre treball.
Una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada.
Viure des de l'essència. Cosmoveritat. Amb Anna Cervera. A Cosmoveritat, l'astròloga Anna Cervera ens parlarà de l'influència dels planetes a la vida de les persones.
Molt bona nit. Avui acabarem els signes del zodíac amb els signes de l'element Terra. L'element Terra està relacionat simbòlicament amb l'aspecte pràctic de la vida i l'aspecte material o físic, és a dir, la materialització. I la materialització està totalment connectada també amb l'espiritualitat, encara que no ho sembli. Tindríem la materialització com un punt de vista extern, de la nostra vida externa, i l'espiritualitat seria aquest punt de vista intern. per lo que els signes de terra són els signes més espirituals. Tenim els signes de Taure, Verge i Capricorn. El Taure té a veure amb la capacitat de recursos materials, és a dir, la capacitat de fer economia, per als propis talents o bé per la tendència a guardar o estalviar. I per un altre cantó, el seu aspecte espiritual emergeix amb la capacitat de donar forma creativa a les coses. Per exemple, tindríem a l'escultor o al forjador de ferro o la persona que treballa la fusta. Verge. Verge té a veure amb la figura de la verge, per això se li diu així. I les verges, principalment la Verge Maria, porta un nen als seus braços. Simbòlicament, de nou, tenim un aspecte molt espiritual. És la verge que alberga el Crist, i el Crist és l'ànima. Per tant, la verge, o el signe de verge, és la simbologia del cos, o la personalitat. És un signe que representa la puresa, és a dir, cuidar-se el cos en el sentit d'alimentar-se correctament. També representa l'ordre, també en tots els sentits, i dona molta importància al detall. Els agrada que les coses tinguin utilitat, siguin pràctiques, i ells també els agrada ser útils i servicials. Capricorn és la cabra que puja a la muntanya. Assegura cada pas que dona, per tant, una de les seves característiques són la paciència i el temps. Són els qui saben organitzar millor si la responsabilitat els acompanya. Tenen un aire seriós per la seva capacitat d'autoritat i han de saber gestionar-la molt bé. Són persones ideals per portar una empresa, tenir un negoci, treballar per ells mateixos. Són molt bons gerents, però repeteixo, si saben bé gestionar l'autoritat, si són responsables i tenen paciència. Si no, l'hauran d'aprendre. I a vegades pot ser a través de la pèrdua de les coses materials. Això és tot per avui. Hem acabat els signes zodiacals i fins la propera setmana. Bona nit.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Frase de la setmana. Vaig aprendre que el coratge no és l'absència de por, sinó el triomf sobre ella. L'home valent no és aquell que no té por, sinó el que la conquista. Nelson Mandela. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.